Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Aquesta setmana ha estat per molts de nosaltres, els cinèfils, la gran festa del cinema. Molt es parla que el cinema ja no és el que era, i dic jo, alguna cosa haurà de veure el preu de la sessió, no? Si els dies de més afluència de públic solen ser, per no afirmar que són els dimecres del dia de l'espectador, sent el preu de la sessió de 6 euros aproximadament, respecte al voltant de 10, que és el que paguem la resta de dies, sobretot els caps de setmana i festius, que és quan més temps podem dedicar a l'oci. Queda bastant demostrat que el preu sí que influeix en els que, com a mi, ens encanta anar al cinema i fins i tot en aquells que ho fan molt de tant en tant. Gràcies, senyors de la indústria cinematogràfica, per posar-nos una miqueta més fàcil l'entrada i acostar-nos encara més, si cap, al setè art. Una entrada a 3,50 € és tot un regal. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, i és el moment de saber quin temps ens espera les properes hores. Diuen els homes del temps que serà un cap de setmana estiuent, amb sol o núvols baixos i boira costanera. El temps serà molt estable per tot el cap de setmana, amb Catalunya situada sota l'àrea d'influència d'un gran anticicló que domina des de França i des del centre d'Europa. Unes condicions meteorològiques totalment bloquejades amb paràmetres d'estiu. I les carreteres, està passant alguna cosa important avui divendres? Molta gent aprofita per marxar el cap de setmana. Doncs anem al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot un tram de lentitud amb retencions a l'autopista AP7 entre Gelida i Sant Sadurní, en sentit sud, sentit Tarragona, per un vehicle variat que està ocupant un carril en aquest punt de l'autopista. A la resta de vies, de moment, queden trams amb lentitud, algunes zones una miqueta més plenes, de forma ja més puntual. La P7 mateix a Mollet, en sentit nord. La C-17 també a Parets, en sentit Vic. La C-58, per exemple, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, o encara un cert moviment a les dues rondes, en sentit Besòs, sobretot la de Dalt, des de Sarrià fins a Vallcarca. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment no marxeu, perquè parlarem del que està passant a l'Ajuntament de Tarragona. Alerta, perquè estan en risc de fallida. Estan a un pas de fallida si no ingressen 14 milions d'euros. Això què implica? Avui ho escoltarem amb la veu de la companya Yolanda Bernal, que ens explicarà què està passant exactament en aquest ajuntament, i després en parlarem amb un alcalde, el de Moià concretament, en Dionís Guiteras, que ens parlarà d'una història semblant a la que passa ara a Tarragona, amb diferències, això està clar. És una història que va passar l'any 2011. Van estar en aquesta situació de fallida i se'n van sortir. Quina va ser la fórmula? Ara t'ho expliquem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. www.oloresmetal.com.
Este año celebra Halloween en Cataluña en miniatura. Al mismo precio de la entrada normal te invitamos a pasar un día terroríficamente divertido. Del 7 de octubre al 5 de noviembre disfruta del Halloween más familiar en el recinto mágico de Cataluña en miniatura. Una experiencia espantosamente emocionante con monstruos muy divertidos para todas las edades. Apúntate al Halloween más familiar de toda Cataluña hasta el 5 de noviembre en Cataluña en miniatura. Infórmate y compra ya tus entradas en cataluñainminiatura.com.
Espantosamente divertido.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Cataluña y Andorra.
Primera vegada que passa, però en aquest cas l'Ajuntament de Tarragona està a un pas de la fallida si no ingressa 14 milions d'euros. Si no aconsegueix aquests diners, no podrà garantir els serveis públics que presta als ciutadans. La despesa corrent no ha parat de créixer, però els ingressos no ho han fet al mateix ritme. Però com un Ajuntament arriba a aquesta situació? Realment no es podia preveure? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs són preguntes que li hem fet al Toni Mora, que és professor d'Economia a la Universitat de Barcelona. Ell creu que en el cas de Tarragona hi ha hagut un problema de gestió del pressupost i de falta de previsió. No és tant que hagi viscut per sobre de les seves possibilitats, sinó que no ha previst en el seu pressupost doncs, factors que ja es donaven al 2022, inflació, més costos de proveïdors o la guerra d'Ucraïna. I això, sumat a un nivell d'endeutament molt superior al recomanat.
Potser no van preveure algunes situacions que ja s'estaven donant doncs, el 2022, no? Com doncs, pot ser increment de preus per la inflació, increment de costos dels proveïdors, la situació doncs, econòmica complicada degut a la guerra d'Ucraïna, increment del tipus d'interès, tot això ja es començava a donar, ja es donava el 2022. Per tant, a l'hora de fer el pressupost del 23, en certa manera es podria avançar alguna d'aquestes situacions, que sembla que és el cas de Tarragona, que potser doncs, s'han trobat aquest increment de costos, de preus, de tipus d'interès, que fa que també la casa de Tarragona tenen un nivell d'endeutament superior al que sol recomanar o obligar diguem, la normativa estatal.
Conseqüències d'aquesta situació? Doncs que els ciutadans paguin més impostos o no es podran garantir alguns serveis públics. Tarragona ja és la tercera ciutat d'Espanya amb l'IBI més elevat, però ja es comença a parlar de pujar-lo un 20%. Com acostuma a passar, els ciutadans seran els més perjudicats d'aquesta situació.
Jo crec que en el cas de Tarragona, en l'època en què estem, és l'època que també no oblidem de que els ajuntaments han d'aprovar les ordenances fiscals, és a dir, els impostos de l'any que ve i les taxes, han d'aprovar els pressupostos i, per tant, un govern potser en minoria com és la de Tarragona, doncs, bueno, una mica ja està, diguem-ne, posant el tema sobre la taula per dir aquí tenim un problema de ciutat, l'hem de resoldre entre potser tots els grups polítics i llançant aquest missatge, és a dir, ja, l'any que ve els ciutadans de Tarragona, doncs, això, hauran de pagar més impostos i taxes o bé veure els serveis públics, diguem-ne, amb menys qualitat o menys quantitat, potser.
Yolanda, hem escoltat aquesta setmana l'alcalde de Tarragona, el Rubén Viñuales, demanant unitat a la resta de partits per trobar la millor sortida d'aquesta situació. Viñuales parla d'un problema de ciutat, no de govern, però què diu l'oposició?
Doncs mira, la portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell, reconeix que el problema no és nou, ve de lluny, és estructural i s'ha fet gran a mesura que ha passat el temps. Ningú ha sabut o no ha volgut posar-hi fre.
Tenen situacions realment estructurals de sobredimensió o d'excessius despeses i el no posar-li fre o no posar-li solució, perquè de vegades les solucions pues, o són impopulars o van en contra dels programes electorals dels partits que en aquell moment manen o del que hem promès en campanya electoral, doncs la situació cada vegada es va agreujant més.
De moment, les propostes que s'han posat damunt la taula passen per reduir el sou a gerents, consellers o assessors, eliminar gerències o, com dèiem abans, pujar impostos. Maria Mercè Martorell creu que s'haurien de prendre les mesures menys doloroses perquè els ciutadans també estan al límit.
fer aquelles mesures que siguin menys doloroses pel ciutadà, perquè ja aguanta moltíssima càrrega i molta pressió de tot tipus fiscal, i a més perquè el Tarragoní i la Tarragonina, com a tothom, no se'ls li pujarien a l'IBI, o no se'ls han pujat la brossa que ara es paga a l'octubre, no? Sinó que li ha pujat la hipoteca, li ha pujat els subministres, li ha pujat la bossa de la compra, és a dir, li ha pujat tot.
Amb la situació actual, es podria donar el cas que l'Ajuntament de Tarragona podria construir una biblioteca perquè sí es poden fer inversions, però després no podria pagar l'equipament ni tampoc les factures per mantenir aquesta biblioteca.
Doncs atenció, perquè avui coneixerem la història d'un altre ajuntament, en aquest cas de Moià, que l'any 2011 va estar en la mateixa situació i, el més important, se'n van sortir. Avui és un plaer parlar amb el Dionís Guiteras, que és l'alcalde de Moià. Senyor Guiteras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tres mesos després d'escollir-se vostè com a... Bueno, que el van escollir vostè com a alcalde el 2011, en eleccions municipals, surt vostè escollit i va convocar tots els veïns per dir què és el que estava passant al municipi, no?
Correcte, sí, sí. Va ser una de les experiències més bèsties que he viscut mai. Explicar als meus conciutadans quina era la situació, perquè tothom intuïa, però ningú era conscient de en què ens trobàvem, i la veritat va ser una experiència inoblidable.
Estem parlant d'un veïnat, no sé, crec que són 6.000 habitants?
A dia d'avui som uns 6.700 i escaig. Uh-huh. En aquell moment no arribàvem als 6.000.
Uh-huh. Què es va trobar vostè? Quina era la situació financera que es va trobar en el municipi?
Bé, doncs el que em vaig trobar és el que intuíem, però que no sabíem del cert, perquè les dades no eren gens transparents, doncs que teníem el poble en fallida directament. És a dir, teníem un deute del 395%, això vol dir que d'un pressupost de 6 milions i mig en devíem 25 i mig, i que no teníem ni tresoreria per fer front ni a nòmines, i molt menys a pagar el deute que hi havia.
Uh-huh. Vostè és empresari també del sector de l'agricultura biològica, és cert?
Correcte, correcte. Uh-huh. Sí, sí.
Va posar part de la seva... del coneixement empresarial per saber què s'havia de fer per poder sortir-ne d'aquesta situació, gravíssima situació financera que es trobava al municipi?
Bé, sí, sí. He de dir que sí que vaig posar part de la meva experiència, però amb l'experiència d'una empresa privada tampoc es pot fer front a un qüestió de gestió de recursos públics. Per tant, jo crec que aquí hi ha més la intuïció, el sentit comú i sobretot un equip que està disposat també a remar en la mateixa direcció, perquè aquestes coses no se solucionen sol, ni hi ha un guru que ho solucioni. Uh-huh. Però no us penseu que, vaja, des de la meva opinió, que les solucions de les empreses privades, la gestió privada és molt millor que la pública. De fet, la crisi del 2007, no? Els bancs que van fer fallida i els estats que van fer fallida, la majoria de CEOs i de directors eren màsters de grans escoles de negocis, mm-hmm. i no ho van saber gestionar. Per tant, jo crec que una cosa no porta l'altra, però el sentit comú, la racionalitat i les ganes de treballar, jo crec que sí. Mm-hmm.
El problema al seu municipi era que la despesa era massa elevada, no pas que hi hagués pocs ingressos. Vostès van mirar de fer canvis. Per on van començar? Sobretot, imagino que van dir que siguin racionals i efectius, no? Això és important.
És canviar el paradigma. És a dir, el paradigma fins al 2011... crec que fins al 2007, però la cosa va petar quan va petar, no? És a dir, quan veus estats com Grècia que fan fallida i s'intervenen com Portugal, com Irlanda, com... Bé, és a dir, tothom veu que hi ha un canvi de paradigma. Fins i tot les idees més esborrejades que era, com per exemple teníem nosaltres, refinançar el deute amb els nostres acreedors, que eren els bancs, semblava una bogeria, però al final... era, calia trobar solucions, no? Mm. Imaginatives, sobretot. Per tant, el que vam fer és això, aplicar el sentit comú en una nova situació. I què és el sentit comú en aquest cas? Doncs poder canviar el paradigma de que l'administració no fa despesa, sinó que inverteix, que el resultat final no es valora en euros, sinó en satisfacció del ciutadà quan rep el servei, mm-hmm. És a dir, que això el que ens va fer plantejar de que igual ens havíem de relacionar diferent amb l'administrat des de l'administració, i que això, que la comptabilitat de despeses i ingressos no era tant, sinó inversió en futur, en política, perquè volem i servei i com el volem prestar i què esperem que el ciutadà rebi, això ens facilita molt les coses. I crec que és un exercici que malauradament no es fa.
Efectivament. Han passat 12 anys. El moment econòmic, ara mateix, quin és, senyor Guiteras, al seu municipi?
Doncs el 2011, el juny del 2011, deute del 395% del pressupost, per tant, 25 milions i mig de deute respecte a un pressupost de 6,5, a dia d'avui, deute zero.
Déu-n'hi-do. Què li diuen als veïns, senyor Guiteras, quan el veuen al carrer?
Bé, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que tampoc està d'acord de com hem gestionat el tema del deute, i és ben legítim. Ha suposat sacrificis per un cantó, però també canvis de model. I canviar de model no tothom li està bé, per tant, hi ha hagut crítiques. Però també és cert de que elecció rere elecció la ciutadania ens ha demostrat el seu suport, i l'únic que podem dir nosaltres és un agraïment brutal a la ciutadania perquè aquelles decisions que hem pres, que eren difícils, que eren complexes, que eren imaginatives, per tant, rares, han estat aprovades per la ciutadania, per tant, i pels meus conciutadans, pels nostres conciutadans. Per tant, què em diu a la gent? Doncs en aquestes últimes eleccions, que fins i tot m'han arribat a dir que val més boig conegut que savi per conèixer, això també és un clàssic en un poble petit,
sí.
I que, mira, ja ho han fet bé aquests xicots i aquestes xicotes, doncs bé, que continuïn, no? Jo crec que tampoc cal esperar res. Quan estàs en política no pots esperar ni abraçades ni res. Escolta, que allò que has fet doncs sigui acceptat, que ho hagis fet amb la millor de les voluntats i ja està.
I el més important, no enganyar el poble, perquè vostè va agafar negre sobre blanc, va reunir a la Seu Municipal de les Faixes al Veïnat i els hi va detallar la gravíssima situació financera i els hi va dir, escolteu, això és el que hi ha, anem a posar ordre a tot plegat. No va mentir en cap moment. I, a més, està claríssim, a dia d'avui, a zero, la deute que té aquest Ajuntament. Tant de bo l'Ajuntament de Tarragona, com molts altres que potser es troben en aquesta situació, es puguin sortir, perquè recordem que el sector públic no assisteix al concurs de creditors si no pots deixar de prestar serveis, així que s'ha d'adequar la realitat econòmica a la capacitat de despesa que es pot fer. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. És tot un exemple. Dionís Guiteras, alcalde de Moià.
Jo només voldria dir una cosa superràpida. A vegades els polítics pensem que la ciutadania és tonta i que dir les coses pel seu nom a vegades... que la gent no ho entendrà. Jo no em vull comparar amb el que ha fet Tarragona, jo crec que són casos absolutament diferents, eh? No, jo crec que no té res a veure. Tenir un 80% de deute amb un 395% de deute. De totes maneres, empatitzo amb que quan et trobes en una situació complexa has de prendre decisions i això no és fàcil. Però crec que no són comparables els dos casos. Ni un és millor ni l'altre és pitjor, són dos casos diferents. Però sí que és veritat que a vegades des del sector públic, des del sector polític, més que del públic, pensem que la ciutadania no és prou intel·ligent per entendre les coses i crec que l'esforç que han de fer els polítics per acostar-nos als ciutadans i empatitzar i dir les coses pel seu nom... De fet, què ens pot passar? Que perdem les eleccions? Doncs va, no pot passar res.
Exacte. Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Dionís Guiteras, alcalde de Moià. Una salutació a tota la gent d'aquest municipi. Bona tarda.
Gràcies. Moltes gràcies per pensar-hi quan les coses van bé. Salut.
Gràcies, salut.
Adéu.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos?
Bien, con ganas de fin de semana, como todo el mundo. Y cuando llega el fin de semana, doctora, es cuando uno dice, venga, va, me desparramo y lo que no como entre semana, me lo como el fin de semana. Eso, eso no va a estar bien, ¿eh, doctora?
Hombre, bien. Si nos conseguimos mantener en el peso no nos afecta, pero normalmente suele afectar en el peso. Es decir, si en lugar de desparramarme me salgo un poquito, ¿vale?
normalmente va a haber menos repercusión. Esta es una de las cosas que influye mucho en el aumento de peso, es decir, nos gratificamos, ¿no? Pensamos, jolín, con la semana que llevo, con lo dura que ha sido, ahora viene el fin de semana, viene el puente, pues ¿sabes qué? Pues yo me voy a dar ese capricho, voy a comer esto, voy a comer lo otro. Entonces, bueno, establecemos un vínculo emocional con el alimento, que yo te diría que hoy por hoy es una de las principales causas del sobrepeso y de la obesidad, porque además ese vínculo emocional hace que, ahora por ejemplo, porque es el fin de semana, pero normalmente sucede también en el día a día de cada uno de nosotros, que tenemos un día duro, terrible, superando un montón de obstáculos y al final del día cuando llegas a casa es como que tenemos la necesidad de premiarnos, ¿no? Eso pues es. Uno coge la cervecita con las patatas fritas, el otro coge, yo qué sé, un café con leche con un croissant, es decir, buscamos esa forma de ese disconfort que hemos podido tener a lo largo del día, pues superarlo, ¿no? Superarlo y lo compensamos comiendo. Comiendo cosas que tienen un alto poder calórico y además en el momento del día que menos debemos comer porque es cuando nuestro metabolismo es más lento, cuando quemamos menos, en definitiva, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque nos va a ir llevando poco a poco a una curva ascendente, progresiva, donde no nos damos prácticamente cuenta porque, bueno, en un año podemos coger 2-3 kilos, pero claro, esos 2-3 kilos de un año por 5 años, al final son 15 kilos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a ese sobrepeso, a esa obesidad, que una vez que estamos allí, tenemos que buscar ese empujoncito que necesitamos para ponernos en marcha, ¿no? Entonces, las dos principales motivaciones por las cuales nuestros pacientes y las personas que vienen a nosotros deciden perder peso es o por salud o por autoestima. El tema de la salud está más vinculado cuando ya se tiene unos años, ¿no? Porque ya vas viendo los achaques, ¿no? Las rodillas, el colesterol, la tensión alta. Y sin embargo, cuando se es más joven, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo un chico que le sobran 25 o 30 kilos, entonces ahí la salud no se ve tan perentoria, no se ve tan necesario, porque este chaval tiene 20 años, entonces dice, aquí a que yo llegué a ser mayor, falta un montón de tiempo. Pero sin embargo, en él, la motivación importante para conseguir la pérdida de peso es el verme mejor, es decir, no me siento seguro, bueno, no establezco una buena relación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esas causas que nos van llevando a la curva ascendente del peso, ¿vale? Y cuando decido ponerme en marcha, o bien por autoestima o bien por motivación, es ese resorte que hace que coja el teléfono, que llamen a nuestro centro, que vengan a hacer una visita informativa y que empiecen a buscar esos medios y esa ayuda para conseguir, en definitiva, el objetivo, que es ponerse en el peso que realmente el paciente desea.
Doctora, ahora que hablábamos de personas jóvenes, también en mayores, pero el tema del alcohol, que la gente dice, no, el alcohol engorda, ¿eh?
Muchísimo, el alcohol tiene azúcar y luego tiene una altísima densidad energética, piensa que tiene las mismas calorías que puede tener casi la grasa, en definitiva, y luego esto le pasa mucho a los jóvenes, yo trato también personas jóvenes que a lo mejor hacen muy bien la dieta de lunes a viernes, se resulta que el fin de semana se van de marcha, se toman 2 cubatas y todo lo que han perdido durante el fin de semana, durante la semana, lo recuperan en el fin de semana por el alto contenido calórico que tiene el alcohol. Entonces, el alcohol hay que tomarlo con mucha precaución y durante el periodo de adelgazamiento, más bien no tomarlo que tomarlo.
Claro que sí. Bueno, doctora, pues lo que sí haremos será celebrarlo con una copita de lo que sea el día que los pacientes hayan marcado el 93414-3631 y consigan ese objetivo y tendrán esa motivación, ¿no? De decir, mira, pues hoy sí que brindo porque lo he conseguido, y con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene lo he conseguido. Si queréis vosotros conseguirlo, ya sabéis, primera visita informativa y gratuita, 93414-3631. Doctora, muchas gracias, buen fin de semana y llévese protección solar, porque la cosa pinta verano,
¿eh? Sí, la cosa pinta verano, sí que es verdad.
Un beso, gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Momentos. amb Luis Rodríguez.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Estem a divendres, si arriba el moment de la informació, l'última hora informativa, la més pròxima, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda, què tal, Yolanda?
Què tal, bona tarda. Doncs mira, començo amb les Superilles de Barcelona, perquè el jutge ha acceptat que la Federació d'Associacions de Veïns sigui part en el procés que hi ha obert en contra d'aquestes obres a Consell de Cent. Això permetrà als veïns conèixer totes les actuacions i intervenir en totes les fases del procés. De moment, l'Ajuntament ha recorregut la sentència que anul·lava l'eix verd de Consell de Cent. T'explico també que Pedro Sánchez es reunirà la setmana que ve, dimecres amb Esquerra i divendres amb Junts, en el marc de les negociacions de cara a la investidura, unes trobades que es produiran en ple debat sobre una llei d'amnistia. De fet, dimarts que ve està previst que Yolanda Díaz presenti a Barcelona el seu dictamen jurídic sobre com s'encaixaria aquesta amnistia dins de la Constitució, un document que ja tenen els partits independentistes. I per quart any consecutiu es posa en marxa la campanya Cava amb Cor i participen Càritas Catalunya, la confraria del Cava Sant Sadurní i el celler de Can Roca. Amb la venda del Cava Solidari, 2 euros de cada ampolla es destinaran a projectes per a infants i joves en risc d'exclusió social. Aquestes ampolles es poden adquirir en els diferents punts de venda de supermercats d'arreu de Catalunya.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I ara arriba l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb el senyor Gil. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, tinc el cor dividit, eh? Perquè,
per què?
Perquè anem a parlar del Girona, però si parlo del Girona, haig de parlar del Cádiz, també, eh?
Ah, amb qui va vostè demà?
Aquí, corazón partido,
sí,
eh?
Corazón, no, corazón partido. Bueno, posi una X a la travessa i todos contentos.
Correcto, ja pues paso hasta las X. Escolti'm, Porto està a la llista del Girona.
Sí, després de l'entrada del madridista Nacho al Girona-Real Madrid i amb aquests problemes que arrossega encara el maluc, ha superat l'última prova i ha entrat a la convocatòria de 21 jugadors del tècnic Mitchell per jugar demà al antiguo Ramón de Carranza contra el Cádiz en el campionat de Lliga. La baixa més significativa, la de Sigankov, per tant, Jan Couto o Valeri es disputen un lloc a l'11 titular del conjunt gironí. Més llistes, la de la selecció espanyola per jugar partits classificatoris per l'Eurocopa la setmana vinent contra Escòcia i Noruega. Entren del Barça Balde, Gavi, Ferran i Lamine Yamal. Ferran, per cert, és l'opció més raonable per substituir Lewandowski diumenge al Granada-Barça, també del campionat de Lliga, atesa la lesió de turmell del davanter polonès del Barça. A segona divisió és notícia que el Cartagena li ha retirat el carnet d'abonament al seguidor que va proferir insults homòfobs contra el jugador de l'Espanyol Omar El Hilali. En futbol femení és notícia la renovació pel Barça de Patrick Guijarro fins al 30 de juny del 2027 i en plana poliesportiva un marcador de waterpolo Lliga de Campions masculina, segona jornada, fase de grups, Esteagua de Bucarest 8, Sabadell 11.
Més informació, Esports Cope, senyor Gil. Que guanyi el millor, no?
Sempre.
Que gane l'espectacle, en definitiva.
Bueno.
Bon cap de setmana i bona feina, que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. I atenció, perquè d'aquí a un moment, aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, ens farem de sot una cosa que a mi em fa autèntica vergonya. A tots els ambulatoris, els CAPs, amb més o menys intensitat, s'estan efectuant retallades de material. És el cas, per exemple, dels absorbents per adults, els bolquers. Diuen que pretenen conscienciar amb això en un ús racional dels absorbents a la gent gran. Què ha passat? Doncs que la gent gran, com els professionals del sector, estan totalment indignats. És que no podia ser d'una altra manera. D'aquí a un moment t'ho expliquem amb el company Sergi Tor. Però abans, un bon consejo. Venga, vamos a hacerte la pregunta. ¿Estás jubilado o jubilada? Pues esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Sí, sí, los abogados de Legalitas te dicen cómo. Llámales ahora mismo, porque podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Estem explicant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra. Avui estem parlant de bolquers i estem parlant de gent gran. L'Associació de Directors de Residències està reclamant al conseller de Drets Socials, el senyor Carlos Campuzano, revertir la retallada de facto en els absorbents dels ancians incontinents. Segons l'entitat, els ambulatoris amb més o menys intensitat estan efectuant retallades d'aquest material i, al ser una postura a tot el territori, la sospita és que es tracta d'una decisió de la pròpia conselleria. Traiem dubtes amb el company Sergi Tor. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quina és exactament la denúncia de l'entitat?
Sí, ho hem escoltat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, el president de l'Associació de Directors de Residències, Andrés Rueda, el qual considera, doncs, que hi ha hagut aquesta retallada per part d'ambulatoris a les persones que necessitaven bolquers i que d'una manera més o menys intensa, així ho ha afirmat, doncs han vist reduïda concretament el que era la subvenció. Queda ara amb un número de 5, habitualment, la qual cosa és una situació i un número insuficient per les persones incontinents. Andrés Rueda, Herrera en COPE, ha denunciat que aquesta retallada és un atac a la ètica i a la dignitat de les persones.
Quan es retalla a les persones més necessitades i en la part més necessitada i més complicada de la seva vida, nosaltres vam definir això com un atac a la ètica tant de la persona que rep aquests cuidados com el dels seus cuidadors. A cap cuidador li agrada no tenir material per poder atendre les persones al seu càrrec, no? I això és com estem.
Com dèiem, aquesta reducció dels bolquers absorbents deixant 5 unitats per zona dia, una quantitat insuficient per persones grans que pateixen incontinència. Rueda demana que es tingui en compte que són considerats com a malalts crònics i, per tant, demana revertir aquesta retallada.
La situació que es reverteixi de forma automàtica, perquè això s'ha de considerar com una medicació per una persona que és crònica. Per tant, això ha de tenir un... Pues, bueno, jo si necessito les pastilles per al colesterol, ja. Si necessito 30, m'ha de donar 30, no em pots donar 25. Doncs estem en el mateix.
I a l'informatiu al migdia, a Montse, hi ha hagut la presència de la Pilar Gironès, una persona de 83 anys que viu al Mataró. Tant ella, que s'ha quedat viuda fa 2 anys, com també la seva filla de 61 anys, pateixen malalties amb les quals són necessaris els absorbents.
Sí.
Ens ha explicat, doncs, que s'ha trobat aquestes últimes setmanes a l'ambulatori seu de Mataró. Quina és la situació que s'ha trobat?
Pues ens han dit que la... aviam com es diu això, la hutxa que tenien per sanitat a Catalunya s'ha agotat, i com que s'ha agotat no ens poden donar els penyals ni per gent gran ni per infants, eh? I que la gent que no vulgui el que, la quantitat o que necessiti més quantitat de penyals, se'ls haurà de costejar ells. I els que no en tinguin, doncs miri, no menjarem. Perquè si comprem penyals no podem comprar menjar amb les pensions tan petites que tenim.
Aquesta és la denúncia de Pilar Gironès, únicament cobre 500 euros de la pensió de viudetat i ara té aquest cost de gairebé 40 euros que li costa doncs, cada paquet de penyals, perquè el 5 amb el qual li cobreix la sanitat pública catalana no en té prou durant les 24 hores del dia. Ens ha confirmat doncs, que té aquestes 5 unitats a persona a dia, però que és una quantitat insuficient.
Quan, a més, els penyals que ens donen són d'una baixa qualitat, bueno, de lo més baix que hi ha, per tant l'absorció és mínima. I amb dos penyals a la nit no n'hi ha ni per començar, perquè t'has d'aixecar cada 2 hores a canviar-te.
Clar.
Aviam, jo a dia d'avui el meu compte està sec i he hagut de demanar auxili a la Creu Roja perquè allí em portessin menjar, perquè no tenia menjar per anar a comprar. No tenia diners per anar a comprar menjar. I la Creu Roja em va portar menjar. I això ho saben en l'ambulatori.
Aquesta és un testimoni de Pilar Gironès, però que és la veu de moltes i moltes persones que estan cobrant doncs, una pensió de viudetat, o en aquest cas doncs, qualsevol tipus de pensió molt mínima, de 500 euros, i que evidentment cada euro és molt important, que necessiten els absorbents, i 5 al dia són insuficients i per tant necessiten una major cobertura de la sanitat pública.
I Sergi, què ha dit el conseller de Drets Socials davant aquesta situació?
Sí, la petició de l'Associació de Directors de Residències és que hi ha enviat una carta directament al Consell de Drets Socials, a Carles Campuzano. Sospiten que és una decisió de la conselleria doncs, que ha transmès de dalt a baix i que reverteixi doncs, i que recuperi una mica el que era amb anterioritat, on no hi havia doncs, problemes d'accés per la via pública als absorbents, a les persones que tinguessin aquest ús i aquesta necessitat. A la sessió de control aquesta setmana, al ple del Parlament de Catalunya, la diputada del Partit Popular, Lorena Roldán, li va interpel·lar directament a Carles Campuzano per aquesta situació. Roldán en denunciava les despeses superflues que fa el govern de la Generalitat i li preguntava directament respecte a aquesta denúncia.
Mientras que Cataluña sigue siendo la peor comunidad autónoma en cuanto a listas de espera, con hasta 70.000 dependientes, y la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia, ASCAT, denuncia recortes en material básico en residencias y en ambulatorios, como el recorte en los pañales para ancianos, la propuesta estrella del último pleno del presidente fue la de crear un cuerpo catalán de diplomáticos. Claro que sí, más estómagos nacionalistas agradecidos mientras los mayores y los más vulnerables sufren por culpa de su falta de escrúpulos.
La pregunta de Lorena Roldán era clara, feia esment doncs, aquesta denúncia de l'Associació de Directors de Residències dels Absorbents, ho vinculava també amb despeses que està realitzant el govern de la Generalitat de cara a potenciar el procés independentista, i el que va sorprendre més va ser la resposta de la conseller de Drets Socials, a Carles Campuzano, el qual no va fer referència en cap moment a la denúncia de l'Associació de Directors de Residències i va interpel·lar en aquest cas novament amb una resposta molt fàcil, el dèficit fiscal.
I vostè en aquesta discussió obvia radicalment el dèficit fiscal que pateix aquest país, 8% de manera estructural, i en el terreny del Departament de Drets Socials vostè obvia, per exemple, l'infrafinançament de la dependència. Com és que vostè no dedica ni un segon del seu esforç a denunciar l'infrafinançament de la dependència que castiga a les persones grans i discapacitades de Catalunya?
Doncs aquesta és la resposta del conseller, com sempre, doncs, la carta del dèficit fiscal, no en aquest cas quina és la distribució dels propis recursos milionaris que té el govern de la Generalitat dels seus propis recursos, de cara, doncs, en aquest cas, a evitar aquestes retallades.
Tot plegat una vergonya. Sergi Tor, gràcies, bon cap de setmana.
Bona tarda, Montse.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¿Me gusta la radio, Poli?
Me vuelve loco.
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¿Me gusta el fútbol, Poli?
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Como en el champú Elvive Hidra y Hialurónico. Compra dos y la segunda unidad te sale por solo 1,83 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Gallina de piel o piel de gallina. Más gallina de piel lo decía más el desaparecido Johan Cruyff. Yo no sé si os pasa a vosotros que cada vez que escucháis al Divo se os pone la piel de gallina. Urs, miembro del Divo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Muy bien, gracias.
Oye, ¿cómo dices tú en tu idioma natal piel de gallina? ¿O allí no se suele decir esto?
Hirnerhut.
Ah, mira, suena bonito.
Sí, es lo mismo, es lo mismo.
¿Sí?
Es piel de gallina, sí.
Muy bien. Oye, aquí los españoles somos muy de sentir, de vibrar, de hacernos nuestra la música. Cuando uno canta, interpreta un tema como este de Lionel Richie, ¿qué le pasa por el cuerpo?
¿Sabes? Es una cosa que acaba de pasarme y que es muy graciosa, porque acá empieza la canción y oigo la voz y yo me digo, ay, qué bonita la canción, pero eso no es Lionel Richie. Y luego me digo, Dios mío, soy yo.
Y ahí es cuando dices, pero parece mentira, ¿eh? Parece mentira, sí. Urs, ¿eh? Pero eres tú realmente.
Sí, he sido yo, ¿sabes? Es que tampoco... Te digo la verdad, no me he oído muchas veces en la radio.
¿Y eso? ¿Por qué? ¿Tienes poco tiempo para escuchar la radio? O...
Pues supongo, vas a ver, pero ¿qué pasa a veces? ¿O que estás en un centro comercial o de repente o en restaurante
¿sí?
y oyes a una canción tuya Pero tampoco pasa cada día eso. Entonces es bastante especial.
Bueno, pues oye, me gusta que así lo sientas. Oye, es un placer hablar contigo porque sois uno de los grupos, podríamos decir, uno de los grupos con más éxito comercial en la historia de la música internacional. Más de 30 millones de álbums vendidos, 160 álbums de oro, platino, 33 países. El Divo fue el primer artista del Classic Crossover en tener un álbum debut en el número uno de la lista Top 200 de Billboard. Oye, ¿dónde tenéis todo esto? ¿Tenéis un piso exclusivamente para todos los premios?
La verdad es que lo tengo todos en la despensa.
De momento ninguno es comestible, ¿no, Urs?
No, pero están todos empacados, ¿sabes? En papel y plástico. Entonces, yo no he colgado ninguno.
¿Nunca?
En realidad. No, bueno, ¿sabes qué? Cuando hemos empezado, yo vivía en otra casa.
¿Sí?
Y he hecho, tenía como una habitación en esa casa que utilizaba un poco como estudio. Tenía piano, tenía ¿sí? guitarra ahí, y ahí había colgado los primeros marcos de los discos ¿sí? de platino ¿sí? y de oro.
Ajá.
Pero a un momento dado eran muchos.
Y en casa te dijeron, Urs, o los premios o la calle, ¿no?
Ponerles en las paredes, ¿no?
Bueno, ¿hay alguno que te haya hecho especial o en general a todo el grupo? ¿Alguno que
a veces
se haya hecho?
También me he dicho que.
Dime.
¿Sabes qué? Es que no tengo ganas de ver mi cara a mí mismo todo, por todo mi casa. ¿Sabes qué quiero decir?
Es como vivir entre fantasmas, ¿no? Dirás.
Sí,
este tío me mira mucho, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye, ¿cuál es el de todos los premios que tiene el Divo? Yo creo que el mayor, Urs, tanto tú como el resto de tus compañeros del Divo, el más grande es el aplauso del público, ¿no?
Sí, sí, seguro. Eso es. Y luego te digo, tampoco. Voy a decir, yo quiero decir eso de manera delicada para no ofender a nadie, pero. Sí. Todavía yo salgo al escenario y canto por el público, obviamente.
Sí.
Y lo que quiero conseguir es hacer disfrutar al público.
Mm.
Yo canto lo más bonito por el público, pero no lo hago por su aplauso.
Yeah.
¿Me explico un poco por dónde
sí.
voy?
Sí, sí.
Lo hago.
Es una necesidad tuya de cantar. Y si a la vez eso llega al público, mejor que mejor. Y si luego aplauden, pues el éxito es rotundo.
Sí, exactamente. Pero y si ni aplauden, en un momento que sonríen y que veo que están disfrutando de lo que estamos haciendo,
pues sí.
Para mí suficiente.
Pues sí. Oye, Urs, hubo un antes y un después, imagino, de la trágica muerte de Carlos Marín en el 2021.
Claro.
Hubo un momento en el que ¿pensasteis en tirar la toalla, como se dice en español, y dar un giro o cambiar o dedicaros de manera individual a la canción? ¿Fue duro volver al Divo?
Sí, para mí el momento que Carlos iba al hospital, ¿sabes? Es muy raro. A mí, no sé. Como yo también estaba en la cama con COVID y fiebre, a veces casi no me acuerdo cómo pasaban las cosas, de verdad. Pero Carlos fue al hospital y teníamos que anular el concierto de ese día.
Sí.
Vale, ¿qué pasa? Tiene COVID, vale, vamos a ver, ¿sabes? Que sale en unos días y seguimos con la gira. Así empezó la cosa. Y luego su estado fue a peor. Y se anuló esta gira de Navidad.
Sí.
Yo estaba enfermo también, Sebastián también estaba enfermo. Entonces, vale, ya está. Vamos a ver hasta que cuando Carlos sale. Ya a un momento dado nos han dicho, el médico es bastante grave su estado. Entonces, cuando va a salir, él va a durar 6 meses... un año, 18 meses, hasta que va a poder cantar en el escenario otra vez. Entonces, en este momento ya management ha dicho que, chicos, tenemos conciertos planeados, ¿qué hacéis?
Claro.
¿qué queréis hacer? Y nosotros hemos dicho que tenemos contratos, si se puede, seguimos adelante. Claro. Mientras que Carlos se está poniendo bien otra vez, ¿sabes? Uh-huh. Y luego seguimos los cuatro con el Divo con toda fuerza.
Claro.
Y entonces, nosotros a nuestras casas, una vez que he recuperado un poco, y dos días en casa, y luego ya una noticia, Carlos ha fallecido.
Fue
y
duro,
para
fue
mí
duro.
Se acabó el mundo.
Normal.
Se acabó el mundo. Porque normal. Yo pensé, todo lo que he vivido, todo que era mi mundo, que era el Divo, durante los 20 años pasados, se acabó, ya no existe más.
Claro.
Y yo no te sé ni decir qué pasó después.
Ya.
Supongo que con el apoyo de toda la maquinaria que hay alrededor del Divo, ¿sabes? Nos hemos levantado y hemos creado el concierto en honor a la memoria de Carlos Marín y su arte, lo que hemos girado por el mundo en el 2022.
Es lo que él hubiera querido,
poco a poco.
Urs, es lo que él hubiera querido,
A mí me gusta mucho que tú dices eso, porque al principio había muchas voces que han dicho que cómo se atreve a ir al escenario, pero yo creo que si Carlos,
hombre,
si le apasionaba una cosa era la música
desde
y
luego,
de cantar
desde
y
luego.
De hacer salir la voz de un cuerpo sano y con toda la pasión que tenía en el corazón, y seguro que es lo que hubiera querido Carlos Marín.
Yo lo he tenido en ocasiones, he tenido el placer de entrevistar a Carlos en paz descanse, y la verdad es que vivía por y para la música, y estoy convencida que allí donde esté está montando unos conciertos impresionantes, o se está haciendo la competencia, también te lo digo, porque allí también deben repartir discos de oro y de platino, y es obvio que la vida continúa, y vosotros, oye, os queda nada para que llegue el 12 de octubre, dime qué va a pasar el 12 de octubre en el Auditori del Fòrum de Barcelona, en el Festival del Mileni. ¿Qué va a pasar?
Bueno, tenemos un concierto preparado que es muy bonito, de verdad. El show se llama A New Day, porque después de todo lo que ha pasado, de que acabamos de hablar, aún este año no solía ser un año de gira, pero para nosotros tres era muy importante que hacemos un punto de seguir adelante con la música y con la vida. Entonces hemos creado este show que se llama A New Day, un nuevo día. Y todo en lo que nos enfocamos es en lo positivo, la alegría que da la música. Así hemos hecho un concierto con muchos clásicos, muchos grandes éxitos del Divo, pero sobre todo con mensajes bonitos, ¿sabes? Canciones de verdad, que hablan de amor y de pasión y de que siempre hay una abertura y una salida, aún no lo ves al momento. Y todo el concierto está enfocado en ese mensaje. Y también es un concierto en que nos ponemos muy cerca con el público. Tenemos mucha interacción con el público.
Qué bonito.
Y los únicos conciertos que hemos hecho de este show, que estaban en febrero y en marzo en los Estados Unidos, de verdad yo me sentí más cerca de la gente en el auditorio que nunca.
Qué guay.
Y eso es muy bonito.
Y
eso me espera aquí en Barcelona, en España, en Cataluña. Más todavía, obviamente, conociendo a los españoles.
Por supuesto. Así que todos el jueves 12 de octubre en el Auditori Forum Festival, dentro del Festival del Mileni. Oye, hay canciones que sí o sí siempre hay que cantar en el repertorio. Vosotros cantáis en varios idiomas, cantáis en inglés, cantáis en italiano, cantáis en español. ¿Hay alguna canción que digas, si no la cantamos, nos tiran allí, vamos, de todo, lechugas, tomates, zanahorias, diciendo, no puede ser, no puede ser?
Yo creo que él regresa a mí, obviamente. Eso era la primera canción que nos hizo famoso. Eso fue nuestro primer gran éxito y creo que nunca hemos cantado un concierto sin esa. Uh-huh. Luego hay otras canciones que son muy, muy, muy queridos por nuestro público. My Way, A Mi Manera, por ejemplo, es uno de ellos. Pero luego también depende un poco de los territorios donde cantas, ¿no?
¿Ah, sí?
En diferentes países, sí, les gustan otras canciones.
Claro.
Por ejemplo, una canción que a todo público español y latino gusta muchísimo es el Hasta Mi Final. que mucha gente lo utilizan para las bodas.
¿Es verdad?
Yo también le he cantado en bodas. Es muy bonita la canción y es una original de Il Divo, pero si tú lo cantas en los Estados Unidos, por ejemplo, no tiene el mismo éxito, ¿sabes?
Claro, depende de la sangre que te corra, ¿no? Del clima donde vivas.
Exactamente.
Es todo muy complicado. Oye, es que vosotros, mira, si tuviéramos que hacer un ramo de flores, llenaríamos todo un estadio con esas maravillosas canciones, con esas voces que tenéis impresionantes, porque es una auténtica maravilla. Es música que cura y cuida el alma, que tanto hay que cuidarla hoy en día con todo lo que está pasando en este mundo. Hay una cosa que nos une, cierto, que es la música. Así que no pare la música. Que viva Il Divo por muchos años. Y este 12 de octubre estarán en el auditorio del Fórum en el Festival del Meleni. Nos vamos a ir, Urs, con esa canción que tenéis que repetir sí o sí siempre. Ahí la dejo de fondo, ¿eh?
Claro. Muchas gracias. Ha sido un gran placer hablar contigo y nos alegramos mucho.
Igualmente.
Sí, no podemos esperar estar en Barcelona y cantar para todos vosotros.
Pues estamos deseándolo. A vuestra manera, como tiene que ser. Viva la música, viva el Divo y viva, como digo yo, esas ganas de seguir viviendo, que es lo que nos empuja a levantarnos cada día. Urs, un beso muy grande, un beso y piel de gallina, como hemos empezado.
Igualmente, muchísimas gracias,
Miquel. Un beso a nuestra manera. La veritat és que dono gust acabar la setmana escoltant bona música i parlant amb gent bona i, sobretot, gent que tots podem veure, com és el cas d'aquest proper dia 12. Marxem. Salutacions. Aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Ha estat un plaer. La linterna COPE Catalunya Andorra. I ara et deixo amb la linterna d'Àngel Expósito. Que acabis de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau. Precaució a les carreteres. Adéu.
Cataluña y Andorra.
Pitingo en concierto en Barcelona. Será el 11 de octubre en el Palau de la Música Catalana. Presentará su nuevo espectáculo, Soulería de ida y vuelta. Sé parte de esta emocionante inventiva. Soul al ritmo de bulerías. Que no te lo cuenten. Vívelo. Entradas a la venta en festival-mileni.com. Pitingo. Única fecha en Barcelona.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, con una gran cantidad de telas a elegir? En